Marcos Imarro, tinent d'alcaldia de Drets Socials, Igualtat, Ciutadania, Salut i Infància. Bon dia i gràcies per atendre a Cugat Mèdia.
Hola, molt bon dia.
Aquesta setmana, del 15 al 21 d'agost, al capdavant del consistori estarà com a alcalde accidental en substitució de Mireia Ingla. Quina agenda té per aquesta setmana?
Bueno, fer el seguiment, evidentment, de les funcions que ha de seguir fent l'administració, no? Al final, que hi haguem alcaldes accidentals durant el mes d'agost per les vacances de l'alcaldia, doncs forma part de que la institució no freni. Evidentment, tothom té dret a fer vacances, però és veritat que l'administració pública ha de seguir funcionant, no? Per tant, evidentment, això suposa, doncs, feina interna, i aprofitar també per avançar temes de cara al curs vinent, de la meva pròpia també tinença d'alcaldia. I en realitat també aprofitar, no?, per poder fer alguna visita a algun servei. Pensava també en, per exemple, protecció civil i tot el voluntariat que està tirant endavant, doncs, aquestes tasques de prevenció. Sabem que hem tingut unes setmanes i un estiu difícil i intens per les alertes d'aquesta calor, no?, per aquest risc d'altes temperatures que, evidentment, posa, doncs, en perill al risc d'incendis dels voltants, no? Llavors, crec que és interessant també conèixer la tasca que han estat fent, i no només conèixer, perquè en final també ho sabem de dia a dia, no?, però sí que posar-la en valor i donar-los suport en aquesta temporada difícil. També volia veure si podíem apropar-nos a la Creu Roja, que amb la Creu Roja tenim un servei d'atenció a persones vulnerables en situació també de temperatures extremes. En aquest cas, per altes temperatures, en onades de calor, doncs s'activa un protocol que es treballa coordinadament entre serveis socials i la Creu Roja, i també altres agents, com en aquest cas també Protecció Civil o la policia local o altres serveis com el SAT o el servei de teleassistència. Llavors també em semblava interessant, doncs, apropar-me a la Creu Roja per veure una mica si està funcionant bé, si estan atenent a aquestes persones que nosaltres també tenim un llistat, si, bueno, si al final les coses ara a l'estiu també s'ha d'atendre la gent més vulnerable en aquest sentit. Llavors penso que és interessant també fer alguna visita en aquest sentit.
L'alcaldia accidental és un càrrec temporal d'una setmana, en aquest cas aquí a Sant Cugat. Recentment, però, també han assumit un altre càrrec que no és tan temporal, perquè serà fins al final de mandat, que és tinència d'alcaldia, en aquest cas substituint a Núria Gibert. Ja ha tingut temps de posar-se al dia, perquè tot just van fer el nomenament en el ple de juliol, si no m'equivoco.
Sí, la posada al dia la portàvem treballant des de feia mesos, no? Nosaltres també, de fet, quan vam explicar què fèiem aquest canvi, aquest relleu polític, també al nostre entendre, des de la nostra pròpia mirada com a partit, des de la CUP, doncs feia un temps ja que l'estàvem treballant. Jo amb la Núria, diguem-ne que ja despatxàvem internament mesos previs a aquest canvi en el cartipàs, no?, en aquesta substitució més formal en la tinència d'alcaldia. Llavors podem dir que sí, que evidentment estem al dia de l'àmbit d'aquesta tinença d'alcaldia, que entenem que és primordial per garantir els drets de la població i dels nostres veïns i veïns aquí a Sant Cugat, no? És un àmbit que treballa sobretot la protecció social de la ciutadania, i per tant és molt important, doncs treballar-lo bé i dotar-lo dels màxims recursos possibles. Bé, ara queda en realitat menys d'un any, no? Però bueno, ve un curs que també en aquest sentit haurem d'estar atents, no?, i seguir potenciant, doncs, tots els serveis que tinguem en l'àmbit de drets socials, perquè també sabem que venen, ja veníem sortint d'unes conseqüències d'aquesta crisi sanitària, aquesta pandèmia, que han fet aflorar encara més desigualtats i les ha estructuralitzat també, no? Sabem que destinem ara més despesa en l'àmbit de drets socials que no pas fa abans del 2020, abans de la pandèmia. Hem passat d'un pressupost d'uns 4, al voltant de 4-6 milions, a un executat de més de 9 milions, gairebé 10 milions, i això implica, doncs, evidentment, que hi ha una voluntat específica de dotar més recursos per protegir, per aquesta protecció social, per garantir aquests drets de la població local, i alhora això també és un indicador de que hi ha desigualtats galopants, no?, en aquesta ciutat, i la pandèmia les ha accentuat. Llavors és veritat que ara ve una època, no?, que se sent parlar, no?, a tot arreu a Europa, però també és una qüestió global, la manca de la crisi, diguem-ne, de matèries primeres, la crisi energètica, tot això portarà cua, i pensem que és important jugar amb certa antelació a nivell local també per poder garantir aquesta protecció social de la ciutadania.
Quina és aquesta antelació? És a dir, tenen algun full de ruta perquè sortint de la pandèmia ens trobem aquesta crisi energètica amb la inflació disparada, vindrà un any més amb eleccions municipals pel mig, el pressupost doncs, del cap al 2023 de drets socials també es veurà augmentat, és a dir, quina ruta, clar, quin full de ruta tenen?
Aquí el que hem de treballar segur és el no fer minvar aquest augment de pressupost que ha anat, sent any rere any, no? I al final, evidentment, el pressupost el comptem en un ajuntament amb el que acabem executant, no? Perquè moltes vegades pressupostem, que és una previsió, el fet de pressupostar una quantia econòmica determinada, no? I veus que el cap que va passant l'any has d'anar-hi destinant doncs més recursos, no? Perquè s'han d'augmentar serveis, perquè s'han de fer projectes nous per atendre la població en els termes que sigui. Per exemple, recordo ara el punt de mediació al lloguer, per exemple, apareix a posteriori de la pandèmia, no? I llavors, això és un servei que és nou, que apareix amb aquesta urgència i aquesta emergència d'una crisi habitacional accentuada a més per la pandèmia, per la crisi sanitària. Doncs ara mateix aquest servei és una cosa que s'estructuralitza, no? Això és un servei que va venir en un moment de forma emergent i ara ve i es queda, no? Llavors tots aquests augments no han de retrocedir i evidentment tot allò que considerem que haguem d'augmentar doncs també hem de fer-ho, no? Llavors durant aquests mesos evidentment també treballarem el pressupost de l'any 23 amb aquesta previsió.
Una de les conseqüències d'aquesta crisi econòmica és l'augment dels desnonaments. Aquí a Sant Cugat no s'escapa d'aquesta crisi que afecta a tot el país. Cada setmana, és a dir, quasi cada dia hi ha un desnonament a Sant Cugat. Des de l'administració, què es pot fer? Què volen fer perquè en el següent any, amb els preus del gas disparats, de la llum disparades, fer front a un lloguer a Sant Cugat és gairebé impossible pels preus dels sous de la gent, bitxos.
Home, és una odissea per gairebé la meitat de la població. De fet, el 2019, si no vaig errat, vam fer el segon 2020, crec que es va acabar, el segon baròmetre inclusiu, que això és un estudi socioeconòmic de la situació als veïns de la ciutat, i allà va aparèixer una dada que era molt preocupant en termes de desigualtat estructural. Apuntava que el 49,7% de la població local tenia certs o força problemes per pagar l'habitatge, no? Llavors, això vol dir que doncs, al voltant de 45.000 persones tenen aquesta problemàtica, a major o menor mesura, no? el qual indica que ja venim d'una situació greu, no? De la qüestió de l'habitatge, i ara ja hem anat veient com s'ha anat accentuant, no? amb darrers desnonaments, a més amb l'ús de la violència policial, en aquest cas al municipi. Hem vist que hi ha hagut desnonaments doncs, molt visibles en aquest sentit, mediatitzat també pel sindicat de llogaters, no? Que al final la gent també ha de poder organitzar-se al voltant de col·lectius per poder defensar el dret a l'habitatge. I nosaltres també una cosa que diem bastant darrerament és que les administracions locals necessitem més recursos legals, necessitem empares legals més poderoses, perquè ja estem fent front a una contradicció principal i fonamental d'aquest sistema al final, que és que l'habitatge estigui al lliure mercat, estigui tan desregulat com ho està ara, no? Llavors, si l'habitatge està desregulat i per tant és considerat un bé de consum, un bé d'intercanvi, és molt difícil garantir el dret a l'habitatge, garantir la facilitat de poder viure en condicions dignes i no pagant, evidentment, una morterada allà on estàs, no? En aquest cas aquí a la ciutat. Això és un clam, no? Evidentment a la Generalitat i també a instàncies superiors. Teníem una llei de regulació de lloguers que aquí a nivell de 104 ens va servir per com a mínim contenir la pujada de preus constant que hi havia a la ciutat. Aquesta llei ha sigut ja trinxada pel Tribunal de Justícia. I d'altra banda, nosaltres a nivell local també podem fer coses i ja estem fent totes les que podem, no? Evidentment, augmentar els recursos, com et deia, si ara estem al voltant de quasi uns 10 milions de despesa total en l'àmbit de drets socials, implica que hem augmentat tots els recursos i ajudes directes, no? a pagar lloguer, ajudes al tema de l'emergència energètica també, no? De la pobresa energètica, de fet. També hem augmentat el parc d'habitatge del Fons Social, que abans ho teníem en un 15% fins al 25%. Això vol dir que hi ha uns pisos reservats per totes aquelles situacions que es valoren en una mesa d'emergència habitacional, que es diu, per poder situar la gent que evidentment doncs, pateix una situació d'emergència com pot ser un desnonament, i per poder ubicar aquestes famílies, aquests nuclis familiars en recursos temporals però a llarga durada, no? Perquè evidentment no es pot gestionar vides de persones evidentment doncs trencades també per situacions com desnonaments en habitacions, en recursos habitacionals temporals, no? Llavors, evidentment, nosaltres estem fent tot allò que tenim al nostre abast, però lluitar contra una contradicció principal, com és que l'habitatge estigui desregulat, doncs es fa molt complicat des d'un ajuntament, tot i que, evidentment, estem posant-hi tots els recursos possibles.
Les llars compartides, per exemple, seria una aposta del govern?
Això també. Després hi ha projectes singulars com les llars compartides. El que passa és que aquests projectes potser van més a buscar casuístiques particulars, no? A situacions de vulnerabilitat en persones, doncs busquem que puguin generar espais convivencials compartits amb alguns pisos, amb seguiment, llavors amb l'àmbit de serveis socials. També tenim un projecte engegat, que és el de primera llar, que aquest el que busca és treballar l'àmbit del sensellarisme, que aquí a la ciutat, tot i que sembli que és una situació que no succeeix, sí que hi ha algunes persones sense llar doncs, vivint a la ciutat. Llavors també és un projecte que el que preveu és que primer es doni una llar a la persona per després poder fer un treball, un itinerari en seguiment amb aquesta persona, perquè al final la concepció l'hem de canviar, no? És a dir, si no tens una casa, probablement tota la resta de la teva vida pugui caure, no? Pugui no funcionar. Per tant, la idea és al revés, no? Aquests projectes serveixen també per anar treballant la protecció social en relació a l'habitatge des d'altres mirades, no? No exclusivament amb, com podria ser, com deia abans, ajudes directes, o inclús com comentàvem amb el punt de mediació al lloguer, que el que busquen és prevenir un desnonament. És a dir, tot aquest tipus de recursos volen evitar arribar a una situació d'haver de fer fora algú de casa seva, no? El punt de mediació al lloguer el que pretén és que a través de l'oficina local d'habitatge doncs ja s'arribi a acords a aquelles famílies que potser estan arribant al final de contracte i no poden fer front a la renovació a l'alça. Doncs és un servei que el que ve és a intervenir en aquesta negociació entre privat i família, i busca també corresponsabilitzar els propietaris per no generar, no seguir contribuint al final de manera indirecta a aquesta sagnia que acaba sent l'expulsió de molts veïns i veïnes de la ciutat per raó econòmica.
Li pregunto per dades, no sé si té dades sobre quantes persones, per exemple, o famílies han hagut d'ajuda en aquesta mediació del lloguer en el darrer any, si les tenen, per veure una mica quina és aquesta radiografia amb dades reals, i si amb aquestes dades consideren que és prou conegut o no aquest servei, i fins i tot si fos més conegut, a més gent ajudarien també.
Sí, i començo pel final, de fet, perquè és una cosa que revisant també les dades, no? Fent una mica memòria periòdica d'aquests serveis d'atenció a les persones, sí que penso que aquest és un servei que se li ha de donar una mica més de volada encara, no? En el moment de l'inici del punt de mediació del lloguer, a mitjans d'any del 2020, posterior a l'inici, a l'esclat de la pandèmia, sí que hi ha un gran nombre d'expedients oberts, i a dades de maig del 22 el total d'expedients són 123 els que hi ha ara mateix des de que es va obrir el servei. Se n'han retornat 109, és a dir, diguem-ne, s'han donat per tancat 109 d'aquests expedients òbviament són casos de famílies, de nuclis familiars diversos, i d'aquests 109 que s'han retornat, 71 són positius, i això vol dir que s'ha fet una renovació contractual o que s'han fet renovacions contractuals amb reducció de renda, que s'han donat alternatives habitacionals. Això també, una resolució positiva d'aquests casos pot ser que acabi marxant aquella família d'on estava fins ara vivint, però s'ha trobat una alternativa habitacional a través d'aquest servei de mediació. I altres situacions doncs, com revisions del contracte i altres tipus d'assessorament. I d'aquests 109, 71 positius i 38 negatius, que majoritàriament és per falta de voluntat de la propietat, o també s'estima per falta de capacitat econòmica, no? Evidentment és un recurs que el que pretén és intentar aprovar postures i, com deia, corresponsabilitzar també la part de la propietat, perquè al final, com deia, no? si l'habitatge és un bé de mercat, doncs la propietat, quin és propietari de l'habitatge, té una certa responsabilitat en què el veïnat de la ciutat doncs, no es vegi tampoc tan ofegat per aquests preus de l'habitatge. No? Jo penso que és important donar-li una més volada a aquest tipus de punts d'atenció a les persones, en aquest cas de mediació al lloguer, i per tant també a l'oficina local d'habitatge. I lligant-ho amb això, una mica amb aquesta línia, sí que estem treballant una cosa pel proper curs, que creiem que és molt important, i també ens serveix també com no per tancar exclusivament la feina d'aquest mandat, però al final sí que, com que hem estat treballant en aquests 3 anys augmentant recursos tant econòmics com humans com amb serveis d'atenció a persones a l'àmbit de drets socials, creiem que és molt important acabar de difondre que hi són aquests recursos, perquè de res no serveix augmentar recursos i serveis d'atenció a les persones si les persones no coneixen que tenen aquests recursos per adreçar-s'hi en qualsevol de les casuístiques que s'hi trobin, no? Llavors estem treballant una guia de drets socials, que això és una guia que arribarà a totes les cases de la ciutat. Aquesta guia el que pretén al final és ser un quasi com un manual d'instruccions, diguem-ne, de la protecció social i de la garantia de drets al teu municipi. És a dir, qualsevol persona ha de poder tenir això a casa seva, i el que volem transmetre també amb aquest tipus d'eines és dir-li a la població que els serveis socials són per tothom. És a dir, trencar una mica l'imaginari aquell de que els serveis socials hi vas la gent que està molt, 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 molt malament.
Sí, trencar estigma, sobretot en ciutats com a Sant Cugat, és una de les coses potser més importants o dels objectius que vostès tenen, com el treure estigmes i pors, que no són serveis socials, sinó que són drets socials.
Exacte. De fet, que la tinença d'alcaldia ja vulgui agafar aquest nom, no?, de drets socials i no exclusivament de serveis socials, que evidentment existeixen i és un servei d'atenció a les persones, però el que volem també és canviar imaginaris. I canviar imaginaris serveix perquè la gent també s'ubiqui allà on està patint una situació. Potser no tens una necessitat percebuda perquè el teu imaginari t'ho impedeix. El teu imaginari t'està dient, no, jo no tinc cap problema a la vida, no? I potser no passa res per reconèixer situacions de dificultat del tipus que siguin, perquè les tenim tothom, i no només estan vinculades a dificultats econòmiques o a una idea que tinguem de pobresa, no? Els serveis socials atenen a tot tipus de casuístiques. Tenim milers d'expedients oberts i en seguiment, però perquè l'itinerari de cada persona o família o nucli que s'adreci a serveis socials és únic i exclusiu, no?, diguem-ne, i les necessitats poden ser molt, molt diverses, des de qüestions econòmiques, evidentment, i d'atenció a la pobresa, qüestions de pobresa energètica, però també poden ser acompanyament a diversitat funcional o psíquica en una llar concreta, no? Tot això, tot aquest ventall de qüestions també es treballen des de l'acompanyament i sobretot amb la mirada de garantir uns drets i una vida digna als veïns i veïns i veïnes de la ciutat, no? Per tant, aquesta guia de drets socials també la presentarem, no?, en el seu moment, ara aquest curs vinent, no exclusivament com l'eina que és, que al final no serà de ser una guia, un llibre que tindrà tothom a casa, sinó intentarem també doncs fer més evident aquest canvi d'imaginari que pretenem que tothom a poc a poc vagi canviant.
Sobre el tema de la propietat, que en parlava, posava números sobre aquesta negociació que ha de fer, no?, entre el llogater i la propietat, quin tipus de propietats hi ha aquí a Sant Cugat amb aquests desnonaments que hi ha? Són propietats particulars, són grans tenidors? És a dir, quina és la radiografia perquè la gent es faci una idea? Perquè entenem que segurament no, el punt de partida per negociar no és el mateix amb un particular que amb un gran tenidor o amb un fons voltor.
No, mai és el mateix, i segurament cada cas pot ser particular, tot i que això que estic dient evidentment és una obvietat, no? Però sí que és veritat que a Sant Cugat ens trobem en una situació on hi ha grans rendistes, podríem dir, no? O sigui, hi ha situacions on particulars tenen una gran quantitat d'habitatges o d'immobles, com a mínim, i també estan tenint entrada els fons voltor. Evidentment, aquests fons voltor, moltes vegades és molt més difícil mediar-hi, contactar-hi, parlar-hi, si no tenen moltes vegades cap tipus d'interès, tenen el temps i les eines i els diners també, doncs, per inclús pagar multes, no? És a dir, hi ha qui inclús prefereix saltar-se una petita llei de la Generalitat, que en el seu moment era, no?, la llei de regulació dels lloguers, perquè no li importa pagar la multa, no?, perquè al final té els recursos i té el temps i els diners. però casuístiques n'hi ha de tot tipus. També et pots trobar doncs, situacions de petits propietaris, diguem-ne, no? Però al final nosaltres el que ens mirem amb cura tots els casos que tenem és la garantia dels drets de les persones que en aquest cas entenem que són les vulnerables, que són les persones que al cap i a la fi no són propietaris, per tant són desposseïdes, i és a les persones a les que com a administració pública, al nostre entendre, s'ha d'atendre i garantir-los una vida digna, no? Evidentment, en situacions extremes i de desnonament, com tornant una mica al que dèiem abans, els ajuntaments doncs, quedem quasi que de mans lligades perquè les ordres judicials van per sobre de qualsevol tipus d'intenció que puguem tenir des d'un ajuntament. Si poguéssim nosaltres aturar els desnonaments, ho estaríem fent cada dia, però posem totes les eines que tenim a l'abast, evidentment.
Sant Cugat és una ciutat amb una població particularment jove. L'habitatge és un dels maldecaps, sobretot dels joves, menors de 35 anys, sobretot. Quines accions, però, des de Salivària treballen més enllà de l'habitatge, també?
A nivell de joves?
Sí.
Bueno, a nivell de joves, que està bé, perquè al final, com ara es reportava abans d'estar aquí a la Tinença d'Alcaldia de Drets Socials, en certa manera, amb aquesta lògica de treballar aquesta garantia dels recursos i dels drets de les persones de la ciutat, també vam treballar en el seu inici amb l'oficina jove a Torre, que està situada a Torreblanca. Uh-huh. No? Entenem que la joventut o el col·lectiu dels joves a Sant Cugat és al voltant de més del 20% de la població, per tant, entre 12 i 29 anys tenim milers i milers de persones, per tant, hi ha un ventall generacional amb moltes necessitats que han de ser cobertes o com a mínim han de poder ser ateses. I llavors en el seu moment ens vam plantejar també que l'oficina jove havia de ser un servei, una oficina molt més referencialitzada del que ho era fins ara. Hem anat fent feina de difusió d'aquesta mateixa oficina, hem fet feina d'augment, per exemple, de recursos com assessories, que són les que ofereix l'oficina jove. Qualsevol jove ha de poder anar a l'oficina amb qualsevol dubte que tingui, una mica en la mateixa lògica que parlava, no?, també dels serveis socials, i allà pot treballar-la a través d'alguna de les assessories, sigui d'orientació personal, sigui per qüestions d'addiccions, sigui per qüestions de futur laboral o d'estudis, i altres elements que, evidentment, també coordinem la feina que podem fer des de l'oficina jove amb altres serveis. També estic pensant en el SAI, el Servei d'Atenció Integral LGTBI, o el SIAT, Servei d'Informació i Atenció a la Dona. Tots aquests recursos al final evidentment estan enxarxats entre ells i l'oficina jove és una porta d'entrada, no?, a aquest tipus de recursos. També en l'àmbit dels joves jo penso que bona feina que s'ha anat fent i que cal seguir treballant és tota la qüestió de la cohesió social, no?, entre els propis joves. I això ho hem volgut anar treballant des d'aquesta mirada de promoure alternatives d'oci, no? Entenem que és una ciutat que ha anat perdent propostes d'oci, així en general, i s'ha anat quedant exclusivament amb el que tu puguis fer una mica la via pública en general, que això que sí que és veritat, tenim una via pública vasta i hi ha molts espais oberts i públics per poder-los fer servir, però s'ha quedat l'oci molt reduït a lo que és la nit, als caps de setmana i a llocs determinats de la ciutat, no? Llavors pensàvem que també és interessant promoure altres línies d'oci que poden ser diurnes, també poden ser nocturnes i que puguin també confluir diferents interessos que no siguin doncs, la típica nit de festa, no? I al final això també serveix per generar més comunitat entre els mateixos joves de la ciutat i que puguin traduir aquesta comunitat en un valor afegit de la mateixa ciutat, no? Fer comunitat forma part de cohesionar i de enfortir aquesta identitat local i no contribuir al revés a que els joves hagin de buscar-se l'oci a qualsevol lloc que no sigui la teva ciutat.
A més enllà dels joves, també a Sant Cugat hi ha molta gent gran. És una ciutat que s'ha anat envellint. La pandèmia no ha ajudat tampoc no la gent gran, que s'ha quedat molt més aïllada. Crec que aquest octubre es retoma una mica la setmana de la gent gran, És una setmana que és per ells, que hi ha activitats, que és important tenir-los en compte. No només hi ha gent gran a la residència, hi ha gent gran que viu aquí entre nosaltres, els nostres pisos, i que ha estat molt sola aquests 2 anys i mig, i que setmanes com aquestes els ajuden per tornar a mirar cap al futur, no?
Sí, de fet, evidentment, com deies, la gent gran és un col·lectiu també que ha patit molt amb aquesta crisi sanitària, amb aquesta pandèmia, no només en relació, evidentment, al cop més dur que va ser a l'inici i com al final el virus i la malaltia van entrar a les residències, tot aquell al final, doncs horror que es va patir, no?, en el col·lectiu de la gent gran, sinó que les conseqüències posteriors també han sigut aquest aïllament que comentaves, no? I el que hem de treballar és per un envelliment actiu, o com a mínim per promoure'l, i evidentment qui es vulgui venir, doncs ja vingui, no? I la Setmana de la Gent Gran és una oportunitat també per recuperar aquests espais doncs per aquest col·lectiu generacional de la ciutat, que és molta gent també, eh? Parlem que els joves són molts, però gent gran també n'hi ha molta aquí a la ciutat. I el bosc és, tenim un gruix de persones també molt actives al voltant del recent, diguem-ne, constituït Consell de la Gent Gran. Tenim també la taula de la Gent Gran, que és un espai més, amb més periodicitat i més de coordinació interna, i des d'aquí és on es treballa aquesta proposta de la Setmana de la Gent Gran, que no la fem des d'abans de la pandèmia, justament. Llavors, al voltant del dia de la gent gran, que és l'1 d'octubre, doncs aquelles setmanes es pleguen tota una sèrie d'activitats, no? La primera, tot això, a més, organitzat des de, com dic, bastant, de forma bastant autogestionada, des de la pròpia taula de la gent gran, amb tot l'acompanyament que hem pogut fer des de l'àmbit, no? Des de gent gran, també des de serveis socials i tot plegat. Comença amb una marxa de gent gran fins a la Torre Negra, que això és una activitat així també que tenien ganes de fer, i després, evidentment, durant tota la setmana, doncs, hi haurà concerts corals, hi haurà tallers, hi haurà tarda de teatre, hi haurà una taula rodona justament també parlant sobre soledat i edatisme, hi haurà una conferència també interessant que l'organitza l'Aula d'Extensió Universitària, que es diu "I després de la pandèmia què?" i "Sons apreses", no? Per tant, també per parlar una mica públicament i oberta, i justament intentant generar aquests debats col·lectius i comunitaris d'aquestes conseqüències, no?, pel col·lectiu de la gent gran, ara què passa, no?, què hem de fer, cap on hem d'anar, i des de l'Ajuntament, doncs, tot el suport també per estar en aquests debats, per participar d'aquestes setmanes que s'autoorganitzen també, i per tant per treballar noves propostes que es puguin fer després des de l'àmbit de gent gran. I llavors això també t'ho lligo amb el fet que, si abans em parlava de la guia de drets socials, sí que fa temps que també s'estava elaborant una guia de la gent gran, amb la mateixa lògica que la guia de drets socials, és a dir, difondre els recursos i serveis d'atenció a les persones, doncs tindrem una guia específica de la gent gran per difondre els serveis i recursos d'atenció a la gent gran aquí a la ciutat de Sant Cugat. Aquesta estarà repartida per franja d'edat, evidentment, de les persones que hagin fet 65 anys aquest any cap endavant, tindran una guia d'aquesta casa seva, i aprofitarem també la Setmana de la Gent Gran, doncs, per promoure aquesta guia, i per tant, doncs, seguir treballant, no?, perquè la informació del que tens al teu abast, dels recursos que tens al teu abast, arribi, i per tant, doncs, garantir aquest també envelliment actiu que dèiem respecte a la gent gran.
Anem tancant l'entrevista, però no voldria tancar sense parlar més específicament del seu partit, del futur de la CUP dintre del govern. No tenim alcaldable de la CUP, han anat sortint diferents noms d'altres partits. La CUP encara no sé si veureu Marcos Cimarró com a alcaldable de la CUP per properes eleccions municipals.
Això encara ho hem de parlar. No, nosaltres sempre som els més lents, eh? Vull dir, sembla que ens fem de rogar, però entra dins de la nostra pròpia lògica no ens agrada tampoc que ens contamini en certa manera el que és l'any preelectoral, de manera que ens distregui una mica de la funció que hem vingut a exercir, no? Vam dir que amb l'excepcionalitat d'aquesta entrada de govern, amb aquest mandat, no?, després de més de 30 anys de govern d'un color, doncs un dels principals objectius, doncs, era entomar les àrees que agafàvem i treballar fins l'últim dia. I treballar fins l'últim dia, evidentment, amb aquesta mirada d'intentar fer el màxim per garantir, o per anar caminant per garantir els drets dels nostres veïns i veïnes. Llavors, nosaltres acostumem a endarrerir-nos amb el debat del cap de llista o l'encapçalament de la llista, perquè no ens agrada, políticament parlant, que es barregi amb tanta antelació, perquè entenem que també és una forma de distreure la població d'una forma més o menys voluntària. Aquí ja no m'hi fico, però està parlant amb tants mesos abans de qui encapçala la llista d'un partit, de l'altre, què vol dir això, què vol dir allò, aparta segurament la mirada de la feina que es pugui fer des de l'administració i que és el que creiem que hem vingut a fer fins l'últim dia, no? Evidentment, no podem defugir les dinàmiques preelectorals, i això implica que en aquest curs, diguem-ne, d'inici, doncs ja donarem senyals de vida i segurament presentarem l'encapçalament de la llista per les properes eleccions municipals.
I més enllà de l'encapçalament de la llista, la reedició del tripartit, vostès com la CUP es veuen còmodes, s'han vist còmodes, s'han vist bé, què canviarien o si tornarien a repetir?
Clar, aquesta és, segurament és la pregunta més interessant, i molt més que qui encapçali a qui sigui, que estigui de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 o el que sigui, no? Nosaltres entenem que hem pogut fer moltes coses, no? És el típic, no?, allò que es diu de hem entrat i hem fet moltes coses, però això no és garantia de que puguem, o que diguem, sí, el mandat vinent, les properes eleccions, amb aquesta aritmètica nosaltres d'entrada estem dins. Entenem que no és la nostra manera de parlar de pactes de governabilitat. Entenem que la manera de parlar de pactes de governabilitat és justament parlar del que nosaltres entenem que puguem arribar a fer. Per tant, parlar de programa, parlar de propostes, i moltes coses també les hem après. Entenem que en el seu moment vam lligar un pacte, un acord de govern per fer aquest tripartit, i per tant, no?, aquest govern que ens interessava per canviar una mica o transformar totalment la dinàmica política d'aquest ajuntament, però hi ha coses que hem après, com que haurem de negociar molt més durament, segurament no només una qüestió d'àrees sinó de programa polític. És a dir, vam subscriure un acord de govern que en termes generals doncs està molt bé, però potser no ens hagués agradat aprofundir-lo més, no? I ens hagués agradat aprofundir-lo més d'una forma més desacomplexada cap a l'esquerra, diguem-ne. És una cosa que quan vam fer una valoració pública als 2 anys com a CUP sí que vam dir. Per nosaltres caldria mostrar-nos més obertament i desacomplexadament d'esquerres, perquè creiem que són les línies polítiques que caminen en la direcció de garantir els drets materials de les persones, dels nostres veïns i veïnes, no? I per tant, per nosaltres tots els escenaris estan oberts, i el que evidentment esperem i desitgem doncs és un augment al suport a la nostra candidatura, no? Això, si augmentem, doncs entenem que parlaria bé de l'experiència d'aquest mandat, però encara està per veure tot això.
Doncs ho veurem en els propers mesos. Marco Simarro, alcalde accidental de Sant Cugat durant aquesta setmana, moltíssimes gràcies per atendre Cugat Mèdia.
Moltes gràcies a vosaltres.